Dimarts, la 1 i 7, saludem en Vicenç Arnau i Vicenç, molt bon dia.
Bon dia.
Com va?
Bueno, ja sentim Sant Joan per tot, Fabiol
sí, sí,
per
sí.
Tot.
Llavors, que no mos plogui, però bueno.
Avui veia un Fiat de 6 anys coordinant de forma meravellosa Tambó i Fabiol. Com...
Sembla mentida,
no? Sí, molt bé, molt bé.
Sí, sí, sembla mentida.
Jo necessitaria molt d'entrenament.
Jo me sembla que també. Però és curiós que des de fa ja unes setmanes, a qualsevol hora del dia, si prestes una mica d'atenció, sents qualque Fabiol d'en fora per tot Ciutadella.
La comunitat està de festa.
És curiós, curiós. Bueno, la setmana passada van xerrar una miqueta de si era bo o no amagar els problemes en els més petits de la casa, de l'actitud dels pares davant d'aquestes qüestions variades que podrien sortir, i avui crec que vols acabar una mica optimista. L'actitud protectora dels pares pot fer un gran bé cap als fills, no? Perquè així estan més tranquils, no?
Sí, per ratllar d'educació sempre hem de ratllar des de l'optimisme. Ser optimista no vol dir negar problemes, vol dir creure que es poden resoldre i que tenim la solució a l'abast entre tots i que és assequible. Per tant, ser optimista en educació és una condició i no és un engany. Parlàvem l'altre dia de que els infants hi han de comentar els problemes, ho han de saber, ells detecten que passen coses i si no els hi expliquen què dimonis passa de manera que ho puguin entendre, llavors resulta que s'imaginen coses molt més terribles del que són i s'atribueixen les culpes. Començaria amb un exemple avui per acabar d'entrar dins el tema. Els que van veure El noi del pijama de ratlles, aquesta obra de teatre que es va fer a Ciutadella fa un parell de mesos, hi havia en diverses escenes de molt de renom, molt de dramatisme, on hi havia actors que feien de soldats alemanys, soldats nazis, hi havia jueus per allà i simulaven un maltracte amb crits, amb empentes, amb renous, tirs. La situació en els espectadors ens frapava. I entremig de jueus, els que feien els jueus, hi havia una dona, una senyora, que duia en braços un nadó. Un nadó que feia... La situació era tan dramàtica, tan d'empantes, tan de crit, que feia sospitar que devia ser un nene, una simulació. Però tanmateix era molt simulat allò. Realment aquella criatura semblava viva. I em vaig atracar quan vam acabar, vaig atracar a la senyora que coneixia, li vaig dir: que dues és fi teu o era muñeca? Diu: no, era fi meu, era fi. Devia tenir 3 o 4 mesos i aquella criatura vivia en pau, en serenor, una situació que per tots era dramàtica, no només per el que simbolitzava, que era l'extermini, sinó també per l'acció, empentes, cris, renous, nades, vingudes, plors. Però aquella dona tenia una actitud brillant com a mare, que estava encorbada al voltant del fiat, i ella li devia estar parlant suaument, li devia dir: hola, què fas, com estàs? De manera que tot son renou quedava a la perifèria de la relació, quedava de fora. Segur que aquella criatura sentia el renou, segur que estava atenta a què dimonis passava, però ho interpretava a través de la veu de sa mare. Si sa mamà està tranquil·la, m'arralla així, vol dir que no m'haig de preocupar de res. I així era, i no es preocupava. I sessió i representació rere representació va anar reproduint. I estic segur que aquella criatura cada vegada afrontava amb més serenor aquella situació, i sa mare també, perquè ja veia aquello. Això és un exemple, evidentment estem parlant d'un nadó d'un 4 o 5 mesos, però és un exemple que serveix per explicar que els infants interpreten, els infants de 2 anys, de 5 anys, de 8 anys, de 10 anys, interpreten les situacions externes en funció dels significats, del sentit que li donen les persones que són referent per ell. Referent són fonamentalment pare, sa mare, savi, sàvia, els mestres habituals, el tutor, i és en aquest context on ell interpreta. Estem en èpoques de crisi de valors, crisi econòmica, crisi social i sobretot crisi d'esperança. No és possible educar dins una família ni dins l'escola si no estem convençuts de que anem per bé. Per això els problemes del sistema educatiu generen tanta angoixa dins el sistema educatiu, perquè quan tenim el sistema educatiu estressat, quan es creen tensions que els mestres, alumnes i pares es poden sentir amenaçats, o llavors deixem d'educar. Els infants, repeteixo, si de, els infants viuen les situacions en funció de la interpretació que els donem. Si els diuen que no passa res, que, bueno, que són discussions normals, o la renou aquella que sentien dels nazis era normal i que no passava res, i que senten la veu serena, tranquil·la de sa mare, passa. El mateix passa dins les cases. Hi pot haver una situació d'economia difícil, a vegades dramàtica, però si se'ls transmeten als infants una expectativa d'optimisme, el mateix passa. I el mateix respecte a les seves problemàtiques. Hi ha infants que arribaran a casa seva joiosos i orgullosos d'unes notes brillants i altres que arribaran a casa seva amb el cap acotat. Evidentment que s'han de repassar responsabilitats, però alerta en culpabilitzar i alerta en amenaçar. Un infant que et sent que no compta en la confiança de son pare i de sa mare i dels tutors serà un infant que no et sentirà capaç de superar les dificultats. Un pare, una mare, un mestre, un tutor ha de confiar en l'infant més enllà de lo raonable, que no vol dir estar-li escostant, no vol dir fer-li companyia, però l'amenaça mai ha sigut l'amenaça dura, l'amenaça de descrèdit. Amenaçar un infant amb el seu descrèdit, amb el seu fracàs, mai ha sigut una eina per despertar, sempre ha sigut una eina per esfondar. Per això hem de felicitar aquí pares, mares, avis, àvies, tothom, mestres, que en situacions difícils de crisi política o en situació de crisi econòmica o de crisi familiar o de dolor, immens dolor, estic pensant en una família que han perdut els pares fa molt poc i que des de fora la situació pot ser entesa només com a dramàtica, però des de dins, gràcies a aquesta capacitat de convenciment, de seguretat, de serenor, dels pares, dels avis, dels tutors, fan que aquella situació sigui assumible, sigui superable. Que sigui dolorós no vol dir que sigui dramàtic. És dolorós i els infants sempre miren i escolten les paraules dels qui tenen a prop per veure com, quan i què s'ha de fer per superar-ho.
M'he sentit una cosa que algú podia pensar, escolta'm, però amagar una miqueta la situació o sobreprotegir un infant de 5-8 anys és com que l'enganis una mica, no?
Val. Si s'ha interpretat així, m'he explicat malament. Explicant en els infants se't ha de plantejar el problema, no? I l'han de conèixer, però no en la interpretació que nosaltres a vegades feim dels problemes de que no tenen solució, i a vegades interpretem els problemes molt més real, molt més dramàtics del que són realment, i a vegades pensant més en les dificultats que en les solucions. Un infant, sempre que identifica un problema a prop, necessita qualcú que li aporti solucions i li protegeixi i li digui que junts ho superarem. I com i quan ho farem? Protegir un infant vol dir donar-li seguretat, vol dir donar-li eines per entendre el problema i per superar-lo. Protegir un infant no vol dir amagar-li el problema, sinó ensenyar-li les solucions i acompanyar-lo.
Molt bé. Vicent, ara que s'atraca els dies grossos de les festes, és una època on molts infants deixen de ser infants, ja passa edat, i comença una iniciació a moltes coses, no? I hi ha pares que estan una mica, ui, què passarà aquest Sant Joan?
Sí, passarà un poc segons facin els pares i sa mare. Si ser adult en aquella casa vol dir anar-se'n de copes i tornar mig torrat, és molt mal de fer que un al·lot de 13 o 14 anys
no faci el mateix,
no faci el mateix, perquè per ells és model. Per tant, primer de tot, sempre recordar quin és el testimoni que estem donant i no fer allò que pensam que els fiats o els infants no han de fer. Segon, si alguna vegada ens hem equivocat, ho hem de dir, mira, jo l'any passat em vaig equivocar, vaig fer llarg, no ho tornaré a fer, i no, l'argument no és ets petit, l'argument és que les coses es poden fer o no es poden fer. Per tant, i sobretot confiar en els infants. Els infants i els adolescents es comporten de forma absolutament responsable si confiem en ells i ets acompanyant. El que no pot ser és que nosaltres faguem la nostra bulla, et deixem tots sols i vulguem que ells facin una bulla sense nosaltres, però que correspongui a el que nosaltres voldríem. Junts, festa és una festa de tots i és una festa per fer-la junts, no per fer a trossos.
Molt bé. I aquests joves fan el que fa una casa, evidentment. Vicent, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquí a la Copa en es matí de Menorca. Molt bones festes a tu i a la teva família, i res, començant vacances, acabant temporada, i fins a pròxim.
Molt bé, Vicent. Moltes gràcies a la Copa per aquest espai, per donar veu i en els temes educatius. Moltes gràcies a Miquel Àngel,
gràcies
que
a tu
ho ha animat, i sobretot a els oients que ens han acompanyat.
Gràcies, Vicent, molt bones festes.
Bones festes i alegria tot l'estiu.
Optimisme, optimisme. Optimisme, vinga, gràcies.